Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui una tertúlia especial perquè es compleixen 13 anys de la mort del periodista santcugatenc Ramon Barnils. Per recordar-lo, avui li dedicarem aquesta tertúlia, una tertúlia especial, a la seva persona i parlarem sobre ell, sobre la seva trajectòria política i també personal. Per analitzar la seva figura tenim a l'estudi precisament Ramon Barnils, que el van batejar així a cuba.cat ja fa un any, Xavier Fornells i Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I per introduir una mica la gent, perquè sàpiga quina trajectòria periodística va tenir Ramon Barnils, la nostra companya Marc Castro ens fa 5 cèntims de la seva trajectòria als mitjans catalans.
Barnils va col·laborar a la revista Sant Cugat, El Temps i Solidaritat Obrera, entre d'altres. També va treballar a diaris com El Correo Català, Teleexpress, Diari de Barcelona, La Vanguardia i les agències d'informació Europa Press i EFE. Va publicar llibres com a autor i traductor, entre els quals destaca La Torna de la Torna, una investigació sobre l'assassinat de Salvador Puig Antich, coescrita amb alumnes de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu últim llibre va ser Història crítica del Barça i, pòstumament, es va publicar un llibre recopilatori dels seus articles compilat per Carles Serrat. La ràdio és el mitjà on més conegut es va fer entre el gran públic. A Catalunya Ràdio va participar als anys 80 en programes com El mínim esforç i El lloro, El moro, El mico i El senyor de Puerto Rico, que presentava al costat de Quim Monzó i Jordi Vendrell. També va col·laborar a l'Internauta i a la tertúlia Postres de músic. Recentment, el grup de periodistes que porta el seu nom i Edicions Dau han publicat el llibre Vint i Ramon Barnils, de Laia Altarriba, i el documental Barnils tal com raja, de Laia Soldevila i Albert Lloreta, per reivindicar el periodista santcugatenc. El llibre i el documental recullen entrevistes a persones pròximes a Barnils.
La peça resumia la trajectòria de Ramon Barnils, per quins mitjans va passar, però m'agradaria que tant en Xavier Fornells com en Víctor Alexandre definissin com era el Ramon Barnils periodista. Quins adjectius farien servir per explicar com va ser la seva trajectòria als mitjans catalans? Xavier, Víctor?
Pensa tu, Víctor.
Víctor, tu mateix.
Home, adjectius molts, perquè jo sempre l'he vist com una persona inclassificable, com molt, saps, molt esmunyadís, molt inaprensible, molt difícil de classificar. De fet, no l'han pogut classificar mai, en part perquè no formava part de capelletes, no era un home de partit, ni de sectes, ni coses així, era un home lliure, en definitiva, i aleshores, doncs, era molt difícil d'encabir en un d'aquests llocs. Per tant, era desconcertant. Jo crec que no caia bé, en Barnils normalment no caia gaire bé, era una persona que no caia bé als poders, perquè, clar, era un home lliure, deia el que pensava, però crec que això, és a dir, que no comptessin amb ell, i ja s'ha vist que ha passat molts anys d'ençà que va morir i no es compta amb ell ni tan sols mort, per tant vol dir que era una persona que va dir coses importants, perquè no comptaven amb ell perquè li tenien por. I aleshores, doncs, passava això. Se l'ha classificat de radical, era una persona molt radical, que era un radical. Jo crec que benvingut aquest qualificatiu en el seu cas, perquè és un elogi, no un insult, encara que aquí ho diu com un insult o com una desqualificació, però era un elogi perquè era una persona radicalment intel·ligent, era radicalment independent, era radicalment insubmís, i una cosa molt positiva, era radicalment noble. Per tant, doncs, són qualificatius, adjectius, que em semblen adients entorn a la persona de Ramon Barnils.
Xavier?
El tema periodístic. No era un periodista de fer la crònica, era un periodista que a la crònica adjuntava sempre l'anàlisi. O sigui, no era una crònica freda, quan volia sí, podia separar, separava els fets, però després t'hi posava l'anàlisi al costat, no? I a vegades no tot era publicable, estem parlant de moments de la transició molt complicats, o sigui que aquí, depèn de què deies, t'anaves a la presó ràpidament, o sigui que això també aquest context l'hem de situar, i això no era pas fàcil, no? Ahir vaig tenir, per altres motius, una xerrada amb l'Octavi Barnils, i com em vas trucar per dir has de venir a la ràdio, i dic, no sé, bueno, si podré això, i dic, és que fa anys de la mort del teu cosí, i ja fa, mira que ha passat temps, no? I em va parlar d'una història Jo que un dia l'hauríem d'explicar, aquesta història, no? Que és la història del pare de l'Octavi, l'alcalde de Barnils, que era franquista, de dretes, un personatge... Bueno, va ser alcalde aquí en el context que ho va ser-ho, i el pare, el Ramon, un senyor d'esquerres, i dos famílies santcoatenques que viuen sense parlar-se durant molts i molts anys. Diu, i quan el pare del Ramon va estar molt malalt i va entrar ja en la fase final, es va produir, suposo per la feblesa d'un, per el sentiment de l'altre, al final eren germans, però que feia 30 anys que no es parlaven, es van tancar tot un dia a parlar. Diu, aquesta conversa és la que a mi m'hauria agradat explicar a l'Octavi, escoltar, no? I és una conversa que explica, bueno, aquesta divisió que vam viure, no?, dintre de les famílies, en posicions molt diferents, i el Ramon va viure aquesta realitat. O sigui, ell el primer article que escriu, que publica, és el diari Sant Cugat, que té un número perquè el tenc el seu tiet l'endemà, quan el Perla, el del senyor Lestanc, en Pau Descansi, Segalés, Ramon Segalés, ha dit l'endemà l'alcalde Vall i tenca la revista, no? Vull dir que va ser... Però aquest conflicte que es vivia, a vegades, que han passat els anys i no estem amatents a la realitat que es vivia. I aquesta és una realitat molt punyent que va viure ell interiorment, no?, en el si de la seva pròpia família, no? I això també, ser angulat, això de radical, o posar angles a les coses, que ell tibava fins a posar-la en un angle, jo crec que per tenir millor perspectiva, o sigui, a vegades cal angular per tenir un gran angular, precisament, no? I aquest tibar, forçant el debat i el raonament fins a extrems més complexos, però més tibats, quan aquí ningú parlava d'independència, ell parlava de ser independents, ja era estirar el debat. Quan l'Estat o es construïa un estat democràtic, ell volia ser àcrata perquè no volia l'Estat. O sigui, forçava molt, però això donava una perspectiva de debat que no el donava pràcticament ningú, no?
Sí, sí. És que... Clar, cal tenir en compte també, és ara la Marc, quan feia una mena d'introducció, va introduir aquí el personatge per les persones que no el coneguin, perquè a més és veritat, Ramon Barnils és un gran desconegut, coneixem la gent, bueno, periodistes, escriptors, gent de l'ambient cultural, i poca cosa més, perquè no era tampoc una persona mediàtica. Ho va ser un temps, quan neix Catalunya Ràdio l'any 83 i ve el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, que era un programa inoblidable, un programa fabulós, una cosa única a les zones, situada, com deia en Xavier també, en un context, als anys 80, poca broma, era una altra època, no té res a veure amb ara, d'independència no es parlava més que amb Baixet, en petit comitè, I tot el que es deia en aquell programa, era tan políticament incorrecte. Hi havia en Vendrell, en Jordi Vendrell, el Quim Monzó i en Ramon Barnils. I era una finestra d'aire pur en el món de la premsa molt, molt, molt emmanillada, oi? I a més cridava l'atenció perquè era una emissora nacional. No era una emissora privada que dius, mira, fa... No, era l'emissora nacional de Catalunya que tenia aquell programa, i que precisament perquè es deien coses molt fortes també va tenir una vida brillant però efímera.
A l'altra banda del fil telefònic tenim a la Laia Altarriba, periodista que ha publicat recentment el llibre Vini Ramon Barnils, amb entrevistes amb persones que coneixien el santcoatenc. Molt bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant amb en Víctor Alexandre i amb el Xavier Fornells del Ramon Barnils periodista. Si l'haguessis de definir, després d'haver fet aquest llibre, que has tingut l'ocasió de parlar amb diverses persones que el van conèixer, tu quina definició faries del periodista Ramon Barnils?
A veure, mira, una cosa que m'ha passat en fer el llibre és que jo vaig començar pensant que el Ramon Barnils era un periodista lliure, no algú que exercia la professió des de la llibertat i que deia el que volia i que no callava i etc etc, i això és cert, però el que més m'ha interessat a mesura d'anar parlant amb tota gent que el va conèixer i estimar al llarg de la seva vida és que era una persona compromesa amb el país, no?, que amb aquest país que ell entenia de persones lliures, no, un país lliure de persones lliures, i que això el feia actuar. Més a dir, per exemple, ell pensa, a mitjans dels anys 80, ja amb el que avui en dia se'n diu estructures d'estat, no? I ell pensa que cal, per poder ser un país no? Lliure, doncs, una agència pròpia de notícies, no? Una agència nacional de notícies, no? I aleshores doncs, formula la idea no? Del que després serà, no? Diferent, l'Agència Catalana de Notícies, no? És a dir, ell, quan escriu, no? Quan exerceix la professió, ho fa pensant en el seu compromís. I per mi això doncs, va ser una descoberta interessant.
Algun detall més que et sorprengués del Ramon Barnils, periodista? Alguna anècdota, alguna cosa que et poguéssiu treure a la llum amb aquest llibre?
Bé, més que treure a la llum, perquè jo penso que el que expliquem tampoc no és que anem a descobrir grans coses, sinó com a mínim que jo hagués, no, que hagi conegut millor, doncs, per exemple, el fet de que era una persona doncs, no, amb un gran pòsit intel·lectual, no, i que quan parlava ho feia a partir d'un gran coneixement, no, i que sí que era una persona amb humor, punxant, amb noctàmbula, etc., però que ell... ho feia això, a partir d'un gran coneixement.
En Víctor Alexandre comentava que Ramon Barnils encara no és gaire conegut en cercles periodístics. Comparteixes aquesta opinió?
Sí, la veritat és que
en cercles periodístics, perdona, sí, en general, pel país.
Sí, en general pel país, i fins i tot en cercles periodístics, jo diria. Hi ha uns determinats cercles periodístics que sí que el coneixen, però pel país per descomptat que no, perquè no, avui en dia suposo que si no surts una mica a la tele, gairebé que en general no és difícil conèixer.
Ara et faré una pregunta. Si no vaig errat, tu vas estudiar periodisme a l'Autònoma.
Exacte.
Quantes vegades vas sentir parlar de Ramon Barnils durant 4 o 5 anys de carrera? Per part d'un professor.
Jo diria que no em vaig sentir parlar mai. Tampoc podria aquí faltar...
No, més o menys, eh?
Vull... Jo diria que no. Jo soc de principis dels anys 90. Ell també ja feia una temporada que havia sortit de la universitat...
Foragitat.
Cert.
Bon dia, Laia.
Bon dia.
Jo puc aportar la meva experiència. Durant 4 anys, dues vegades. Joan Manuel Tresserres i David Vidal. Ho dic perquè me'n recordo dels professors fins i tot.
Doncs sí. Uh-huh. Jo el Tresserres també el vaig tenir, però ell ens parlava de... Precisament ens parlava de periodisme doncs, anterior a la guerra, no? Uh-huh. Aquest que també reivindicava el Ramon Barnils i que com amics i companys que van ser, doncs compartien, no?, que s'havia de recuperar.
Ara tenim una miqueta de revival, no?, d'això, no?, de revival, d'aquest periodisme d'abans de la guerra amb la publicació de diverses coses, algunes ja més antigues, però de retornant aquí. El problema és que la universitat té una visió molt negativa, d'un desconeixement profund, o no en vol saber res, d'aquesta realitat periodística, i posant-hi el pla, evidentment, també, Sí, posant-hi el pla. I això... Com que hi ha un desconeixement absolut i el món limita en el mar Cantàbric i el nord i el sud en Àfrica i no hi ha cap altre i no hi ha manera de poder que des d'aquí es conegui lo d'aquí, o sigui, això és el que fot més, no? Aquesta...
Malgrat això, existeix el grup de periodistes Ramon Barnils del qual tu formes part, Laia. Què fa aquest grup que porta el seu nom?
Bé, bàsicament és un grup que neix arran d'una sèrie de periodistes joves que podem dir que tenien el Ramon Barnils com a mestre, però no un mestre acadèmic, sinó un mestre de trobar-s'hi, de parlar de la professió, de parlar del país, i quan ell mor, doncs aquest grup de gent, que era molt informal, doncs es vol formalitzar i es converteix en grup de periodistes Ramon Barnils, perquè és la manera que tenen d'explicar com entenen el periodisme, no? Agafant el seu nom, pensen que ja s'explica, no? Un periodisme catalanista, un catalanista en el sentit també de reivindicació de la nació sencera, d'un espai de comunicació per tots els països catalans, amb rigorós, amb no, compromès, punxant quan cal, i llavors doncs, el que fa aquest grup a mesura que ha anat passant el temps, doncs, ha anat cada vegada fent més coses i últimament doncs, una de les seves tasques principals és l'Observatori Crític dels Mitjans Media.cat, que es dedica doncs, a fer això, un escàner dels mitjans de comunicació del nostre país i analitzar-los des d'una perspectiva crítica, doncs, també reivindicar la vertebració de l'Espai Català de Comunicació, denunciar els atacs a la llengua en els mitjans.
Què diria ara el Ramon d'aquesta decisió aprovada pel Parlament, o que el Parlament sembla que li donarà suport, d'externalitzar la publicitat dels mitjans de la Corpo
al grup Godó?
Home, jo crec que li donaria per bastanta teca, no diríem. No, això que la competència et gestioni la publicitat, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Tu que has treballat allà dins, Víctor, com ho veus això?
Bé, jo a la corporació vaig fer un programa a TV3, vull dir, al canal 33, però a Catalunya Ràdio no hi vaig entrar mai, I a Ràdio 4 sí que coneixia, que no deixava de ser una altra mena d'elefant gran, no? Però a veure, jo he conegut les pressions que va conèixer en Ramon i que ha conegut qualsevol persona que hagi treballat en un àmbit, sempre que hagi volgut ser políticament incorrecte, que hagi volgut, com tu deies, dilatar una mica més, anar una mica més lluny. Estem parlant d'una època en què jo, per exemple, vaig ser sancionat per dir hora catalana, que ara es diu normalment, no? I quan parles d'una diferència horària, doncs dius hora catalana, perquè som catalans, i vaig ser sancionat perquè això no es podia dir, perquè m'han dit, escolti, aquí només hi ha una hora, que és l'hora espanyola. Sí. I això jo ho vaig dir a Ràdio 4, no a Ràdio Peninsular ni a Ràdio Nacional. Imagina't les coses també que deia en Ramon Bernils i que no es podien dir. I això et cridava a un despatx i anava així, I a més puc dir-ho perquè qui em va denunciar va ser el senyor Luis del Olmo. O sigui que, sí, no, és que les coses anaven així dintre dels despatxos. I aleshores, clar, una persona com Ramon Bernils, que trencava aquests esquemes, ell anava per lliure i no, bé, arriscava, li era igual, per tant, és a part, però la persona que el tenia allà sí que arriscava, també el seu director de programa, perquè clar, era el responsable de les coses que deia l'altre, i el programa assumia la responsabilitat, i va ser un programa molt, el Lloro del Mico va ser un programa que es va intentar que desaparegués, i finalment va desaparèixer, perquè era d'una contundència extraordinària. Ara, pel que fa a la personalitat del mateix Ramon Bernils, jo destacaria doncs la seva capacitat d'anàlisi, no? La seva capacitat estilística, la seva agudesa intel·lectual, el seu enginy lingüístic, tot això formava part de la seva personalitat. No era només una persona lliure que diu coses que els altres no gosen dir. No, no, és que a més les deia molt bé. I per això feia por.
Però fins i tot després de mort, el Ramon, sí, va voler esborrar el seu rastre en un programa que encara quedava, que es deia Postres de Músic, que va ser el primer que es van encarregar,
sí,
alguns a l'entrar a manar. Sí, ho dic perquè ja, el Ramon ja no hi era, però clar, l'esperit potser que estava per allà i s'havia d'acabar amb ell, no?
Sí.
Aquesta, encara hi ha coses que dius que semblen incomprensibles, no, Laia? Però és així, eh?
Era quan anava, el director era en Soler Sabater, el conductor del programa, i Ramon Bernils era un dels convidats, un dels col·laboradors habituals del programa.
Laia, sí. Propers objectius del grup Ramon Bernils, així a curt termini?
Bé, ara el que està fent el grup Bernils és l'anuari dels silencis mediàtics, s'està preparant, perquè d'aquí a poques setmanes ja es publicarà, que és una feina que es fa cada any, no? Que és mirar la premsa dels Països Catalans, quins són aquells temes que han estat notícia l'any anterior, és a dir, han succeït al país però que els mitjans no li han donat el ressò o cap ressò, o el ressò que des del grup creiem que aquella notícia mereixia.
Dóna'ns alguna coseta, res, una punteta només, una cosa, digues.
No, d'aquí pocs dies,
un tema, no cal ni que el desenvolupis, només
no,
alguns.
No.
I tot això amb micromecenatge, que vol dir que hi ha hagut gent individualment, exacte, que ha decidit aportar una quantitat econòmica que pot variar i que després rebrà aquest informe, bàsicament perquè volen conèixer aquests casos i tenir bon periodisme.
Sí, possiblement això del micromecenatge doncs és una de les fórmules que tenim avui en dia per poder fer un periodisme que no sigui dependent ni de empreses ni de l'administració pública.
Escolta,
no?
Em puc fer una pregunta? Només tu digues sí o no digues res. En l'informe apareix d'alguna manera el tractament que han fet els mitjans públics, no dic ja privats, públics, del senyor Josep Lluís Núñez? Després...
saps què et diré? Que jo estic preparant un dels temes, però la veritat és que no he estat en el procés d'elecció dels temes i, per tant, no conec els altres temes.
No, no diguis
per
res.
Tant, no... sincerament no et puc dir res.
No, no, em refereixo a que en alguns partits de futbol s'afirma el senyor Núñez, no es diu res de la seva situació jurídica, no se'n parla, vull dir, és un tema que no existeix, o sigui, un senyor que no té mai cap epítet de cap manera, no? Surt al mitjà, li podem dir de tot, però el senyor Núñez no sé, té una patent especial.
De fet, el president del Bayern de Munic, que ha estat condemnat a 3 anys i 6 mesos per qüestions fiscals, un frau fiscal de 27,2 milions d'euros, ha tingut més espai a molts diaris de Catalunya que quan el senyor Núñez era condemnat. És curiós, no?
Bueno, condemnat, però mai ha estat... és condemnat, però com que pot fer el recurs i després el temps es dilata i els jutges, com que han trigat prou, li rebaixen la pena, total que la pena encara està recorreguda, total que no li passa res. Condemnat a 6 anys de presó per posar en nòmina el delegat d'Hisenda, no, ell no, ell ja no anava això de no, no, directament i escolta, aquí va, aquest senyor, pues, va, en nòmina i ja està. Pues això és el que un senyor de Valldoreix, per cert.
Sí, sí, podria haver posat en nòmina el president del govern espanyol, també. Sí, sí. Per això té molts protectors a Catalunya, aquest senyor. Sí, es nota, a la premsa, em sembla.
Fins i tot a l'ara, tu.
Laia, digue'm. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia. Molta força amb aquest reportatge de l'informe que elaborarà el grup Ramon Barnils, sí, i Mediacat. I ja saps que quan tornem a parlar de Ramon Barnils la tornarem a convidar.
Molt bé, perfecte.
Doncs. Molt bon dia.
Gràcies,
bon dia. Adéu, adéu.
Algun comentari més sobre aquest...
No,
món jo sé barnilià que continua endavant, malgrat que comentava la Laia.
Això
que
de l'informe està bé, d'anar mirant. Jo molt repasso cada vegada que surt i m'ho miro i ja veus a venir algunes coses, no? I alguns temes, i sempre estem topant allà mateix, no? Algunes fórmules... Jo crec que el Gutiérrez, aquest noi, l'Àlex de Lara, que ara fa aquests informes de mitjans... i analitza...
El Pareu Màquines.
Sí, el Pareu Màquines.
És una secció a la segona pàgina de l'esquerra.
Sí, està bé perquè fa aquests anàlisis de premsa de què apareix, què desapareix... Avui, per exemple, el Mundo és boníssim. El Mundo té un titular que diu... la rebaixa de l'impost de l'IRPF retornarà 8.000 milions d'euros a les famílies. Aquest és el titular, no? I a sota posa: es preveu que molts productes amb IVA reduït passin a l'IVA normal. Amb la cosa vol dir que passarem del 10 al 20, del 8 al 21, de no sé quants productes. Vol dir que els ingressos de l'Estat seran molt... O sigui, que li trobarà a les famílies 80.000. I després... Però, bueno, són aquestes fórmules que fan gràcia. No? Ho he vist ara aquí o no. És igual, és un comentari.
No, sobre Barnils, només recordar que era perillós. Era perillós quan vivia, però també era perillós quan va morir. És a dir, després de mort, perquè recordem el que li va passar a Joan de Sagarra al País. Quan mor Ramon Barnils, doncs aleshores Joan de Sagarra fa un article pòstum dedicat al Ramon, al diari El País, que és el diari del que escrivia el senyor Sagarra. I El País li va prohibir, va censurar aquest article.
En el llibre d'entrevistes s'explica que és Lluís Bassets, del País, qui va dir que no podia sortir aquell article. Directament. Surt el nom i cognom, ho dic perquè bàsicament no és que denunciï res. Surt en el llibre com li van dir a de Sagarra que no es podia dedicar un article a Ramon Barnils.
És lògic, tenint en compte que El País és el diari nacionalista espanyol de l'esquerra, no? Nacionalista espanyola. I és el butlletí del Partit Socialista. I és clar, el Partit Socialista va ser tractat amb contundència per boca de Ramon Barnils en els seus articles i en els seus programes radiofònics. Però és igual. I què? No? I què? Primera, una persona ha mort. Quan mort, doncs bé, els amics i els que el van conèixer tenen dret a dedicar-li un article, que és el més petit que es pot fer, el més humil que es pot fer. El senyor Sagarra fa aquell article. I quina por devien tenir-li el senyor Barnils i quina ràbia devien tenir-li el senyor Bassets, començant per ell, per prohibir la llibertat d'expressió d'un altre periodista. A mi em sembla gravíssim, perquè segurament el senyor Bassets devia, si li preguntéssim, no, diria que era un gran antifranquista, un gran defensor de la llibertat d'expressió, que ell anava als recitals de Raimon i cantava, cridava llibertat d'expressió i tot això, i resulta que quan teòricament es pot exercir, ell es converteix en censor i en persona que prohibeix la llibertat d'expressió d'algú que, a més, no deia res de l'altre món, el senyor Segarra. És que si mires l'article, feia un elogi de la persona i prou. Això, que va passar ja fa uns anys, clar, va passar fa 13 anys o 14, no?
13.
Continua passant. Continua passant. O sigui, no és que llavors passés i dius, no, és que ara han canviat. Ara continua passant. Hi ha escriptors i periodistes que tenen articles censurats i que no es poden publicar en diaris que passen per catalanistes, no pel país, per catalanistes. És a dir, hi ha de tot, i directors que es posen al servei d'un partit. Hi ha periodistes, com totes les professions, que posen per damunt de la professió, posen doncs els seus interessos de partit, i això també perjudica el periodisme. Hi ha directors que no són directors, són directors però col·laboradors del partit, més que periodistes, com en Ramon Bernils.
Incorporem aquesta tertúlia amb en Xavier Fornells, en Víctor Alexandre, en Raimon Soler Sugranyes, que també va conèixer Ramon Bernils. Molt bon dia, Raimon.
Bon dia.
La primera pregunta és obligada. Com vas conèixer Ramon Bernils i sobretot en quin entorn polític i social?
El vaig conèixer en relació al Ramon Bernils, es va anar informant molt sobre el moviment ibèric d'alliberació, va anar recollint informació, suposo que ha frapat una mica per la mort del Salvador Puig Antich i per la seva inquietud com a periodista i els seus ideals antiautoritaris i llibertaris el van portar a recopilar tot d'informació del moviment ibèric d'alliberació. I en un moment donat, a través d'unes amistats, va lograr saber que un dels membres del NIL estava a l'exili a Perpinyà i es va desplaçar a Perpinyà per intentar comprendre una mica el que havia representat el NIL directament a través d'un dels seus membres.
Com el recordes com a persona?
Com a persona? Una persona oberta, divertida i amb una visió molt gran, una mica visionària. A vegades sabia interrelacionar diferents persones, que diries, aquestes persones és que mai tenen res a veure en comú, i ell lograva trobar el nexe d'unió de gent molt variada.
Senyor Soler Sugranya, soc Xavier Fornells, i volia fer algun comentari sobre això. Això va passar fa 40 anys, més o menys, no? O 38 anys, o 35 anys, però més o menys estem parlant d'això, no? El Ramon tenia com... no sé, ara ho vull explicar-ho bé, em costa una mica, quan ell fa una foto del que queda de la desgràcia del franquisme i del després de la guerra, d'alguna manera, i aquests inicis de la transició, que és quan ell viu plenament i és molt conscient de tot, ell vol fer una foto dels perdedors i col·loquen els anarquistes aquí. És una foto que no s'ha fet mai, o sigui, ningú la fa. Senzillament, la repressió a l'anarquisme va ser brutal, va desaparèixer pràcticament tot, molts morts, molts presos, i després van aparèixer alguns grups com el MIL, que va estar en aquesta fase, i després una CNT, diguéssim, que naixia amb moltes aspiracions però que els vells dirigents van capar, ho dic així ràpidament,
molt correctament,
em sembla que va anar més o menys així, i la cosa va pràcticament desaparèixer. Però el Ramon tenia ganes de conèixer què en quedava de tot això i de burxar aquí, buscar aquell angular que deia abans, i què es va trobar, perquè després ell quan decideix de participar a la Soli, com a, i n'és director, no? Que és el,
sí, és director,
n'és director, és previ a conèixer el grup de vostè, del seu germà Ignasi, de tot aquest petit grup que era el Mil?
No, és posterior, és posterior. Ell ja, ja havia anat buscant informació del Mil i la primera visita que va fer en el meu germà Ignasi en l'exili a Perpinyà, que tot això és anterior abans de ser director de la Soli.
Sí, ell ja s'interessa abans, no? Sí, i després sí, sí. Ell vol entrar en el moviment d'alguna manera.
Vol
no?
entrar en el moviment... És que era un gran moviment d'eufòria, en podem dir, de passió, el ressorgir d'aquest de l'anarquisme a Barcelona, però tal com has dit molt bé, els càrrecs dirigents d'antics anarquistes van capar completament aquesta il·lusió, i en el Ramon també, perquè el van fer saltar de director de la Soli, perquè no deuria lligar prou.
El van fer fora perquè volia catalanitzar el moviment?
Això s'ha dit, però no crec que sigui ben bé el motiu.
No només això, no? Vull dir, que potser no era un senyor de consignes, el Ramon.
No. I aquesta gent... Antiautoritàries, sí. I liberals, i la TNT d'aquell moment amb els vells tenetistes d'antiautoritària no en tenia gaire.
Volien dictar el titular.
No? Més aviat, sí.
D'aquell Ramon Bernils, que era molt... O sigui, es movia en moltes direccions, perquè tenia interès... O sigui, fixeu-vos que ell fa... No només vol parlar dels anarquistes, sinó que ell contínuament el corrent Països Catalans, per exemple, el té present, no? Que és una presència que després va aglutinar una part del sector catalanista i que ara torna a estar en dificultats, no? I ell s'abraça en el temps i fa recorreguts amunt i avall, es movia sense parar, o sigui, aquesta
una persona
sense...
molt inquieta.
Sí, sí, que tenia necessitats, no? De pensar què quedava després de la guerra i després del franquisme, en quins elements podíem fer construir un país, no?
Paisatge després de la batalla.
Sí, sí, sí. I aquesta necessitat de dir qui som, i sí, qui sí. som i què podem fer, no? Aquesta, dona aquesta sensació de fer aquests recorreguts i de trobar-se vostès, no?, pel camí, no?
Que hem anat cap enrere en això.
Sí, sí, jo tinc aquesta sensació també sí, la tinc. Sí. Hem anat cap enrere amb això, però d'alguna manera ens hi haurem de tornar a retrobar. Vull dir, és inevitable, no? Vull dir que en aquest moment es fan moltes trobades a Alacant, a València, a Mallorca, etc. I a Perpinyà també, eh? Alguns sí, sí. grups petits a Perpinyà, no? Però jo veig que el Ramon ens serveix sempre de referent per anar discutint el que està passant ara. O sigui, jo el veig ara, o sigui, el veig discutint. No sé, com veuria el Ramon ara el procés polític que tenim? Què en diria, senyor Soler Sugranyes?
No ho sé.
És una pregunta que tothom es fa. Què diria el Ramon Bernils sobre? És una...
Sí, sí.
Que és recurrent.
És molt difícil de saber-ho. Suposo que dispararia contra totes les bandes, perquè ja en els moments aquells ja era molt crític amb tot el tema polític i d'això, i imagineu amb l'evolució que hi ha hagut dels nostres dirigents polítics i econòmics, o sigui, tindria motius per disparar totes bandes en aquests moments.
De fet, d'aquest coneixement que va tenir del moviment ibèric de liberació, el Mil, va sortir el llibre La torna de la torna sobre l'assassinat de Salvador Puig Antich, coescrit, com dèiem abans al començar el programa, amb estudiants de periodisme a l'Autònoma, que és un dels llibres de referència del periodisme d'investigació als Països Catalans.
Sí, això és un dels seus grans treballs. Bueno, sabia aglutinar molt, o sigui, aglutinar la gent, i aleshores va aglutinar aquest grup d'alumnes que els hi va dirigir el treball aquest de la torna de la torna. Però fruit també de totes les inquietuds que ja havia tingut per averiguar ell mateix el que representava el moviment ibèric de liberació.
De fet, ara amb el llibre que ha aparegut publicat pel Jordi Panyella, el de Salvador Puig Antich, Cas obert, al final ell, quan parla de les diverses fonts que ha servit o ha fet servir per elaborar el llibre, remarca sobretot que el llibre de Ramon Bernils i d'aquests periodistes o estudiants de periodisme en aquell moment, que ha estat clau, doncs, perquè ell pogués estirar del fil i pogués aportar totes aquestes noves proves que demostren que el cas, doncs, va ser manipulat.
Bueno, manipulat. no, el cas no va ser manipulat, estàvem sota una dictadura i els consells de guerra eren com eren. Si els consells de guerra haguessin sigut justos i tot això, no hauria valgut ni la pena ni posar-se a barallar-se contra aquesta gent. O sigui, el fet de que ara diguin que el Consell de Guerra estava manipulat tota la justícia en aquell moment, i segueix estant-ho ara, eh?
Sí, sí.
No siguem innocents, però quan se'n diu haver-s'ho aspirat en plena dictadura de que et facin un Consell de Guerra just i correcte, és que era absurd. O sigui, no hauria valgut la pena allà i a barallar-se.
Ara que en Pep Jimeno parlava d'aquell llibre, sí, jo pensava que justament en Ramon li hauria agradat molt aquell llibre d'en Banyella, perquè és un llibre excel·lent, és un llibre fantàstic.
No ho sé si li hauria agradat, no l'he llegit, però sí. Les informacions que en tinc no sé si li hauria agradat.
Home,
posant dubte, no ho sé, no puc parlar perquè no l'he llegit, però els companys del Mil i d'això que l'han llegit i me n'han parlat, no ho veuen tampoc tan clar.
Bé,
perquè posen en dubte moltes coses que,
sí,
que les vam viure i que són reals.
Ja, bé, però és que sempre passa quan toques un tema real, un tema verídic, un tema que no és ficció, i que no és antic, és a dir, que encara hi ha persones vives que han viscut tot allò, sempre, tot creador, sigui literari, cinematogràfic, teatral, sempre troba que les persones que han viscut allò sempre diuen...
Sí, ho veuen diferent.
No reflecteix la... Clar, tothom voldria que fes un retrat, però vaja, hiperrealista de la situació. És clar, jo crec que s'ha de respectar que cada persona ha fet un treball periodístic.
Sí.
I clar, dius, no hi ha... O sigui, l'important és que no hi ha cap mala, no hi ha tendenciositat. Ell mateix comenta que el Mil estava i està molt en desacord amb la versió que en donava la pel·lícula, a Manuel Huerga,
sí,
la pel·lícula,
sí.
Que és una pel·lícula, certament, busca més la vena comercial que aprofundir en realment qui era en Puig Antic. En fi, però a mi, com a exercici periodístic, em sembla molt, molt elevat el que
no
ha fet en Panyella. Sí,
no,
sí.
No, ja us dic, no l'he llegit, i els pocs comentaris que tinc és aquest, de posar en dubte moltes coses quan tampoc no hi ha tantes coses a posar en dubte, perquè... però ja us dic, no l'he llegit, no, o sigui que no puc parlar-ne.
Bueno, això hem de fer que el llegeixi la gent, no? Perquè aquestes coses sempre va bé, com més gent ho llegeixi, i per tant fer-ne publicitat, i està bé que en fem publicitat.
No, les mateixes, les germanes de Puig Antic estan encantades amb el llibre, i a més han descobert coses en el llibre que no sabien.
No, però potser fa referència a alguns aspectes del Mil,
sí, del Mil,
alguna
clar,
cosa
clar,
que
clar.
Té, jo no, sí, jo les conec, és que és una història aquesta tan amagada, tan, sí. O sigui, en el fons som tan poc coneixedors del nostre passat immediat, o sigui, el passat present pràcticament, que, o sigui, conèixer què va passar a la transició ens costarà tant. O sigui, ara quan aquest l'Évole va fer això dels Salvados, jo no ho vaig veure, però he llegit després del rebombori que se'n va fer, vull dir, en el fons ara es ve quan dius, no, és que això va ser així, el cop d'estat va funcionar, jo sempre ho he explicat així, i ara diu, home, tu estàs amb la tesi de l'Évole, dic, perdona, dic, és que la tesi és aquesta, l'Évole no sé què va fer, però jo ni ho he vist, però la tesi és que després del 23F, a la lectura de la Constitució que havia fet el Suárez i que caminava cap a una federalització, s'estronca, neix la LOAPA i entrem en una recentralització que ens ha portat fins ara.
És que això
no...
és la paradoxa.
És que és brutal, no?
En realitat, la ficció és la realitat, perquè la història real és l'altra, i el que va fer l'Évole és convertir en donar un aire de ficció a justament allò que en el fons molta gent sabia perfectament, i que ara diu, noi, però això no és el que ens havien explicat. Home, però és el que tothom deia en boca petita.
La realitat supera la ficció sempre, eh?
Sí, clar.
No, però jo tinc la sensació de que un grup com el vostre, o sigui, que ja molestaven a l'esquerra ortodoxa, diguéssim, i després molestava en l'anarquisme ortodox, també. Vull dir que
vam molestar tothom perquè era una trencada d'esquemes, de manera de treballar, de manera de concebir la revolució... O sigui que ja molestàvem abans, i ara, amb els anys, sembla que en comptes de molestar sigui motiu de tema d'estudi, de llibres...
Bueno, haurà de ser-ho. El que passa que l'anarquisme com a els conceptes teòrics, ideològics, van processant-se, adaptant-se al temps, fent revisions, diguéssim, conceptuals. Clar, l'anarquisme s'ha anat estroncant amb una virulència tal que no ha tingut capacitat pràcticament de readaptar-se, no? I dona la sensació que és impossible avui de que es materialitzi un moviment d'aquestes característiques.
A mi una de les coses que m'ha cridat molt de l'anarquisme és, no tothom és així, parlo de sobretot de l'anarquisme català, però sí hi ha hagut un sector de l'anarquisme català que de Catalunya n'ha passat olímpicament, no, és a dir, s'ha adquirit el tema espanyol.
No era catalanista.
Exacte, gens. No. I aleshores, clar, és la paradoxa, perquè si defenses les llibertats, o les llibertats dels pobles també hi han de ser. Però una de les coses que han cridat sempre molt l'atenció és que en convencions internacionals, d'anarquisme internacional, s'agrupaven, curiosament, per estats. I els holandesos no anaven amb els danesos. I els anglesos no anaven amb els italians. Mm. I dius, ostres... I els catalans anaven amb els espanyols. Mm. I això em sembla una contradicció.
Doncs Raimon Soler i Sugranyes, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta tertúlia per recordar Ramon Barnils.
I gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Queden tot just 3-4 minuts per arribar a les 10 quan tancarem aquesta tertúlia especial. El Xavier li feia una pregunta en el Raimon de com veuria ara el Ramon Barnils tot el procés, en quina situació tal. Clar, a mi també m'agradaria fer-vos aquesta pregunta, no? Què diria el Ramon Barnils d'això que li diuen procés sobiranista? Què diria? Perquè segur que ens sorprendria amb alguna opinió que trencaria probablement els motllos establerts.
No, seria crític amb tothom.
Amb tothom.
Amb tothom. Ell ja hagués indagat els diners de d'on surten els diners, o sigui, és una preocupació dels diners, sempre la tenia, d'on surten els diners de, com es diu,
l'Assemblea?
L'Assemblea Nacional Catalana, que preocupa molt això. O sigui, no es publica ni se'n parla, però preocupa sobretot alguns sectors, perquè clar, jo ho dic ara obertament, l'Assemblea cobra 4 euros al mes per ser soci, o sigui, és una aportació que fa la gent, i per família ens agafen un pack de 10.
10 euros, sí.
De 10 euros familiars, ja està. I aquest és el que és. Resulta que és el moviment polític que té més ingressos a Catalunya en aquest moment. Clar, això és bastant... algú pensa, això com ho freno jo? O sigui, com es frena, no? Si tu tens... mig milió de afiliats, no sé quants són, això també s'hauria d'esbrinar exactament, dona uns resultats econòmics bastant
potents
en referència a qualsevol altra agrupació. Clar que després tens l'Estat o les forces estatals, diguéssim, que finançades amb impostos de nostres també, tenen unes capacitats operatives brutals i mitjans i no sé què, no? Però clar, això és una força, o sigui, l'hem de situar, és un moviment situat en el moviment polític i com s'organitza, no? I veus quines altres organitzacions tenen aquest potencial. I això és el que farà per... Jo crec que ell estaria burxant això i això el que significa i això qui espanta més, qui està preocupant més, què pot passar amb això... la batalla per la centralitat, sí, jo crec que seria un altre tema, i el paper de l'avantguàrdia seria estel·lar en els comentaris del Ramon en aquest moment, jo crec.
Probablement no hi podria escriure, no?
No, però els comentaris aquí al Mesón...
Ell hi havia escrit, que faria, havia escrit a
els comentaris que ell faria sobre el tema i sobre allò que he apuntat abans seria, no creus?
Víctor, sí, per tancar...
Sí, crec que no podria escriure, ho dius bé. Ara mateix no podria... ho va fer. Bé, és un... No, jo tinc el record humà com a persona d'haver compartit amb ell estones, anar amb el tren a Barcelona junts, tot això, comentar coses. Ell va ser, justament, quan jo, l'any 99, perquè després va caure malalt ja, amb el càncer. El setembre del 99, quan vaig presentar aquí el llibre Jo no sóc espanyol, en una llibreria d'aquí, ell i l'Isidor Cònsul, també en pau descansi, doncs ell va ser un dels últims actes que va fer. I conservo una foto que és molt maca, en què no apareix ningú, hi ha el llibre, Jo no sóc espanyol, i unes ulleres al damunt, i són les ulleres del Ramon Barnils. I és una foto molt maca, perquè és la presència d'ell i l'empremta que va deixar al darrere, condensada en uns minuts que va parlar aquell dia.
Amb aquest record tancarem la tertúlia. Moltíssimes gràcies Xavier Fornells i Víctor Alexandre, i també en Raimon Soler i Sugranyes, a la Laia i al Terriba, que han participat per telèfon. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.